Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'excomissari de planificació dels Mossos d'Esquadra, Emili Quevedo, ha dit davant del Tribunal Suprem que l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, preveia que el desplegament dels Mossos durant l'1 d'octubre fos com el d'un dia habitual d'eleccions i que alguns comandaments se'n van queixar.
Y eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad, porque no...
¿Por qué? ¿Porque parecía incompatible con sus cometidos?
Obviamente. No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal, en una actividad política que había sido prohibida.
Quevedo també ha dit que el 20 de setembre es van enviar antidisturbis davant de la Conselleria d'Economia per facilitar la sortida de la comitiva judicial que en feia el registre. Més qüestions. El govern de la Generalitat es personarà com a acusació particular contra els encaputxats que aquest cap de setmana han atacat un centre de menors estrangers no acompanyats a Castelldefels. Un doble atac entre dissabte al vespre i ahir a la tarda va causar 3 ferits i diverses destrosses materials. En total hi van participar una vuitantena d'agressors. La seva alcaldessa, la de Castelldefels, Maria Miranda, ha dit a la xarxa que el municipi del Baix Llobregat no era l'ubicació definitiva prevista per aquests joves.
La previsió que hi havia era que concretament aquesta setmana es fes el trasllat d'aquests nens i nenes, però bàsicament per això que expliquem, perquè estan en un equipament que té una altra finalitat, que l'Ajuntament pues, fa una sèrie de colònies i una dinàmica que se'ns havia trencat i que teníem intenció de tornar amb la dinàmica ordinària de l'equipament, que és un equipament destinat a fer funcions mediambientals.
L'alcaldessa també ha volgut deixar clar que no es pot parlar encara d'atac racista fins que s'acabi la investigació oberta, perquè segons algunes fonts tot plegat és fruit de diverses baralles entre els menors estrangers i altres grups de joves. Més qüestions. Comença el desplegament de la xarxa de fibra òptica al municipi d'Aitona. L'Ajuntament emplaça la població a col·laborar i a gaudir dels beneficis associats a aquesta nova xarxa d'alta velocitat. Ferran Capdevila, Ràdio Rosselló, bon dia.
Molt bon dia. Recentment s'ha donat el dret de sortida als primers treballs que permetran durant el 2019 l'arribada de la fibra òptica al 100% dels habitatges i indústries d'Aitona. La companyia lleidatana 0Sense Telecom ja està actuant en diferents punts del municipi, iniciant el desplegament físic d'aquesta xarxa que permetrà augmentar la connectivitat, la velocitat i la qualitat de connexió a totes les llars i empreses aitonenques. La posada en marxa d'aquest nou servei d'Aitona permetrà millorar les telecomunicacions del municipi i alhora suposarà un guany socioeconòmic important per a la població. Així es reduirà considerablement la fractura digital i el teixit empresarial i comercial es beneficiarà de les noves oportunitats lligades a la societat de la informació. Així doncs, l'arribada de la fibra òptica dinamitzarà una sèrie de factors econòmics que permeten generar un efecte positiu sobre la productivitat de l'economia local i també en termes de cohesió territorial, a banda de facilitar la inclusió social, el desplegament de la fibra òptica també permetrà una disminució de la despesa energètica del municipi i, en conseqüència, una millor cura del medi ambient.
Gràcies, Ferran Capdevila, des de Ràdio Rosselló per aquesta crònica. I a aquesta hora, pel que fa al trànsit, us expliquem que s'han retirat ja els vehicles que han tingut un accident a la C31 entre Badalona Centre i Barcelona, tot i que encara hi ha certes retencions des de Montgat també en direcció Barcelona. Això és tota la informació que us havíem d'explicar a hores d'ara. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
s'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Són les 11 i 5 minuts del matí, pràcticament així. Sigueu molt benvinguts al Més Calent a l'Aigüera. Des de Ràdio L'Escala, després de la franja musical, després de tot l'informatiu de notícies en xarxa d'aquest matí, encarem proa cap al migdia. I encarem proa amb un dia passat per la tramuntana. I és que ha entrat aquest airet que ens ha eixoribit, ens ha recordat que encara som en hivern, que encara no hem deixat aquesta temporada enrere i que una jaqueta no hi fa cap nosa. Això sí, aquest cop ho ha fet molt bé. Ha arribat després del cap de setmana. Ens ha deixat un cap de setmana tranquil, assolellat, plenament primaveral. Ara mateix la humitat relativa de l'aire a l'escala és del 55%, amb una temperatura ambient de 14,4 graus a l'observatori del Club Nàutic a l'escala. El vent de component nord-nord-oest, 18 km per hora, la ratxa màxima d'aquesta nit passada o d'avui ha estat de 39,1 km per hora. Pressió atmosfèrica ara mateix, 1028 hectopascals. Tenim dues hores per endavant de magazín, dues hores per endavant d'Aigüera, avui sense el conductor habitual, en Joan Brugués, que ens deixarà el testimoni cada dilluns per una bona temporada. Assumptes personals fan que el dilluns no pugui estar nosaltres. Intentarem mantenir de la nau a bon rumb, sense que enroquem enlloc. Aquí us parla Abel Font i també amb la col·laboració cada dilluns d'en Paco Torres. Per avui fem un repàs a la meteorologia, el resum de premsa, el santoral de la jornada i seccions habituals com l'un per un de Montse Hidalgo i l'altre esport d'Eli Jiménez. Avui, aprofitant la celebració del Dia Internacional de la Dona, l'altre esport el dedicarem a parlar de les dones en el món de l'esport d'elit. Va, fem una ullada al temps, a la previsió que ens marca Sergi Corral. Diu que el pas d'un front portarà un cel més canviant i tramuntana. La tramuntana l'estem notant, caram que sí. Malgrat no ser molt virulenta, doncs ha esvalotat el mar, no veiem gaire cap nau navegant. Al cel, a primera hora del matí i matinada, hi havia encara cel tapat, fins i tot amb possibilitat d'alguna gota, no ha caigut. A mig matí s'ha aclarit ràpidament i està quedant ja un cel serè, que es mantindrà així la resta del dia, amb un cel molt clar i radiant, l'ambient més fresc, per culpa sobretot, esclar, del vent. Tramuntana que arribarà força 4-6 amb algun cop de força 7, a la tarda anirà mancant fins a tramuntaneta de força 3-4 a darrera hora. I el mar, maró amb àrees de forta maró fins a migdia, tràgol de gregal d'un metre d'alçada amb metre i mig mar endins. Ubicats meteorològicament parlant, fem una ullada a la premsa. Recull de premsa de la jornada que comencem amb la premsa d'àmbit territorial, el Punt i Diari de Girona. Veurem també els d'àmbit nacional, La Vanguardia, El Periódico i Diari Ara. Comencem doncs pel Diari El Punt. Puigdemont fa el pas, diu el titular principal. El president exiliat situa els seus afins en llocs clau a les llistes de Junts per Catalunya per al 28 d'abril i serà el cap de llista a les europees. Canvis, Artadi confirma el salt a Barcelona i Borràs també deixarà el govern per anar amb Jordi Sánchez a Madrid. Pols, El Consell Nacional del PDeCAT relega l'ala moderada i avala clarament l'estratègia contundent del president a l'exili. Altres temes d'abast nacional, Foment fa anuncis a Dojo pel 28A, 28 d'abril, el govern espanyol desencalla obres aturades fa anys, sabent que les eleccions l'esperaran. Nacional també diu, la CUP no es presentarà a les eleccions generals, concentrarà les forces en les municipals. Secció d'eleccions municipals, el diari El Punt Avui ja fa dies que està repassant entrevistes a tots els candidats. Avui conversa amb els caps de llista de formacions amb representació a les poblacions gironines de més de 3.000 habitants. L'apartat esportiu, futbol sense recompensa, derrota immerescuda del Girona contra un València en ratxa. Girona 2, València 3. No tenim accés en aquests moments a Diari de Girona, saltem als diaris d'àmbit barceloní. El periòdico diu Puigdemont esborra els moderats de les llistes. Els puigdemontistes ocuparan els escons del PDeCAT per bloquejar la política espanyola. El dirigent pugnarà amb Junqueras en les europees, però no podrà ser eurodiputat. Marató de rècords, l'atleta d'origen etíop Bekele i la seva compatriota Tahir baten el registre de les proves masculina i femenina a la Marató de Barcelona. És la fotografia central amb multitud d'atletes quan corrien pel davant de la Sagrada Família. Tragèdia aèria, àmbit internacional, moren 157 persones al caure un avió etíop, dos espanyols, entre les víctimes de 30 nacionalitats diferents. Crisi de convivència, tres ferits en la sala a un centre de Menes, a Castelldefels. 25 encaputxats van entrar a l'edifici per linxar els menors. A La Vanguardia llegim com a titular d'obertura. Villarejo va utilitzar fons reservats per a l'operació Catalunya. L'expolicia explicava els lliuraments en gravacions que consten a la causa. L'exfuncionari empresonat admet l'elaboració de dossiers falsos. I notícies que ja hem vist també, com la Marató de Barcelona, com en política les llistes electorals. Puigdemont encapçalarà la llista de Junts per Catalunya a les europees i competirà amb Puigdemont. Cultura, gran desfilada impressionista a la Fundació Vuitton a París. Política, Barcelona al capdavant de les ciutats amb més manifestacions d'Europa. Només Berlín supera la capital catalana, que en el 2018 va registrar 4.451 protestes de carrer. I encara en l'àmbit nacional obrim a portada del diari Ara, que pel seu perfil doncs en dona encara molta més prioritat a la notícia on s'esmenta que Puigdemont s'imposa al PDeCAT amb un titular a tot amplada de plana. L'expresident candidat a Europa situa gent de màxima confiança a les llistes en detriment del sector moderat. El salt d'Artadi a Barcelona i de Borràs al Congrés obligarà Torra a fer canvis en l'organigrama del govern. I com que som en dilluns i és un d'aquells dies en què l'esport pren un protagonisme especial, doncs veiem també què hi diuen els esportius. L'esportiu de Catalunya, edició Girona, diu fulminats. Final demolidor a Montilivi, amb el València fent el gol del triomf amb un home menys quan el Girona buscava el 3-2. Els d'Eusebio, que aviat farà 5 mesos, 5, que no guanyen a l'estadi, perden 2 punts de coixí i es queden a 6 dels llocs de descens. El Mundo Deportivo, De Ligt, prioritat Barça, esport, optimismo con De Ligt. La prova encarada cap a terres holandeses i aquest possible o hipotètic o prioritari fitxatge que comença a aspirar al Barça. Tot això pel que fa al resum de premsa. Posem-hi una primera proposta musical posem-hi una primera pausa musical i anirem encarrilant aquest matí de dilluns amb una de les novetats de la pop català de fa ben poques setmanes que tenim a la nostra discoteca. Escoltem la companyia elèctrica d'Arma i el tema Flamarada. Elèctrica d'Arma que torna a la càrrega amb ritmes, amb aquests ritmes contundents, acompassats i que ens fan aixecar les antenes com a mínim. A l'Aigüera ens agrada també deixar-hi un deix o un toc històric, mirar els ulls enrere, girar el cap enrere en tot cas, veure d'on venim per ser més conscients de cap on anem. Avui som 11 de març. Avui és Santa Eulogi Prevere, Sant Sofroni Bisbe, Santa Àurea de Villavilayo, Verge i Abadesa. Avui celebra el seu aniversari gent com Alberto Cortés, 78 anys, Pablo López en fa 35 o Nina Hagen en fa 64. Tal dia com avui, un 11 de març, a Ràdio L'Escala dèiem, tal dia com avui, 11 de març, d'ara fa just un any, és a dir, 2018, el titular deia Ramon Ministral continuarà 4 anys més al capdavant del casal del jubilat. Es va acordar així a l'assemblea celebrada dissabte, després que no es presentés cap junta alternativa a l'actual. I si anem una mica més enrere, fa 5 anys, en un altre protagonista de l'informatiu de Ràdio L'Escala era Estanis Puig, llavors encara alcalde. Estanis Puig no serà a les llistes del PSC a l'Escala en les properes eleccions municipals, deia el titular. I afegíem, es mostra disposat a continuar en política, però ha de ser des d'altres àmbits a nivell nacional. No va ser així, no va fer el salt a la política d'àmbit nacional ni territorial. Però dèiem això, i aquí ja s'apuntava al final del seu període com a alcalde de l'Escala. Un refrany, una frase del dia extreta del portal digital Festa Festa, diu, calla quan mengis sardina, no te n'empassessis l'espina. Onze i vint, un per un, és una secció de Montse Hidalgo en la qual entrevista cada setmana un personatge anònim o conegut, sobretot per parlar de la seva feina, de la seva tasca, dels seus objectius personals o col·lectius. Avui, a l'entrevista de l'un per un, Emma Lira, periodista especialitzada en viatges i escriptora, que ens presenta la seva darrera novel·la, Ponte en mi piel. L'obra recull el retall històric que va donar peu al popular conte de la Bella i la Bèstia. Un per un, doncs, amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un, Montse Hidalgo.
Any 1537. A l'illa de Tenerife neix una criatura coberta de pèl. Maleït entre els seus, capturat per corsaris, acaba a la cort del rei Enric II de França, que, fascinat per la intel·ligència i sensibilitat, el posa sota la seva protecció i es veurà obligat a casar-se amb Catherine, una bella dama. Aquesta és la trama del llibre Ponte en mi piel, una història que inspira el conte de la Bella i la Bèstia i que recull la periodista i escriptora madrilenya Emma Lira, nascuda fa 47 anys, que ens presenta avui la seva darrera novel·la. Emma Lira, benvinguda, bienvenida.
Muchas gracias.
Resulta que la Bèstia existió y era un guanche. ¿Cómo encontró este personaje?
Pues no fue muy difícil porque no estaba escondido, tiene hasta su entrada en Wikipedia. Estar está, y de hecho está retratado en varios cuadros que se exhiben en museos de Europa, en el castillo de Blois en Francia, en el castillo de Ambras en Austria, en no sé qué museo de Washington. Yo me encontré con él porque mi primera novela, Búscame donde nacen los dragos, transcurre ya también en la Canarias recién conquistada por los españoles. Entonces, entre los personajes que te vas encontrando en ese proceso de investigación, apareció Petrus, este personaje, y me le guardé para ocasiones posteriores.
Hijo, he encontrado a la Bestia, ahora me falta solo encontrar a Bella. Una piel cubierta de pelo. ¿Estaríamos ante algún tipo de enfermedad, alguna patología?
Sí, Petrus tenía una enfermedad que hoy es conocida como hipertricosis universal congénita. En aquel momento, evidentemente, la ciencia no sabía, la incipiente ciencia no sabía qué nombre darle a aquello, ni si era un ser demoníaco, una maldición o un hombre lobo, porque también, pongámonos en contexto, ¿no? En el año que él llega a la corte de Francia, él llega con 10 años de edad, 1547, pleno siglo XVI, la Santa Inquisición quema gente por mucho menos, y este muchacho, pues bueno, pues es alguien que viene del Atlántico, no se sabe si de las Indias, de todo es muy, muy desconocido. Piensan incluso que viene de un sitio donde todo el mundo es como él, ¿no? Y terminaría él mismo dando nombre a la enfermedad, porque la enfermedad ahora mismo, el nombre coloquial es síndrome de Ambras, el castillo donde se encuentran sus retratos en Austria.
Un niño que conecta con el rey del país por un pasado más o menos similar, porque ese rey fue rehén en la corte española, más o menos pueden entenderse, porque claro, el niño no es una bestia, es una persona y habla, y tiene una complicidad con el rey que lo cría junto al resto de niños de la corte.
De la corte, exactamente. No se sabe por qué, Enrique II siente una afinidad por este niño que todos consideran pues un pequeño salvaje, ¿no? A él se lo regalan, el día de su coronación, como un obsequio, como una cosa. Pero él puede comunicarse con este niño en castellano, el idioma que no es el original de ninguno de los dos. El niño es guanche. Y el rey es el rey francés, evidentemente, habla su idioma, pero como ha sido rehén de Carlos I de España durante 5 años en su infancia, el rey habla perfectamente castellano y de alguna manera debe sentir una especie de empatía por este niño que llega a su corte, que afirma ser hijo de un rey canario, de un rey guanche, de un mencey, y él de alguna manera tiene que pensar en su propia infancia y decir, este niño es lo que yo fui en España, el hijo de un rey extranjero que llega a una corte de la que desconoce todo, ¿no? Y de alguna manera en mi novela yo imagino que el rey desea tratarle como no le trataron a él, ¿no? Digamos que a él el rey de España le dio un trato regular, aunque fuera el hijo de un rey extranjero, era un rehén. Estaba allí como garantía de que su padre cumpliría unos acuerdos que no cumplió. Entonces yo quiero pensar eso, que el rey Enrique II decide tratarle mejor de lo que le trataron a él en España.
Un poco es la esencia del cuento que hemos aprendido, aquello que el cine fijó con aquella bonita frase de la belleza está en el corazón. ¿Vamos a encontrar belleza también en este libro?
Sí, vamos a encontrar belleza, pero la vamos a encontrar en el interior. Hay mucha belleza exterior, mucha belleza superficial. La corte de Francia es de las más esplendorosas del Renacimiento. Es una corte que ha sido mecenas de grandes artistas, de Leonardo da Vinci. En ella hay personajes, en el momento que Petrus llega a ella, pues personajes como Nostradamus, personajes como María Estuardo, que ha llegado allí con 6 años para casarse con el hijo del rey, con el delfín. Está Catalina de Medici, que es la esposa del rey, de Enrique II, con su fama de intrigante y envenenadora y demás. Es una corte llena de personajes fascinantes, de personajes secundarios, por así decirlo, que serían protagonistas en otras muchas novelas de por sí, ¿no? Y hay mucha belleza y mucha fealdad también, porque hay muchos acontecimientos, muchas guerras, muchas envidias, muchas venganzas, muchas traiciones que al final obligan a mirar un poco más allá de las cosas, ¿no? De las apariencias.
Y las mujeres, que son mucho más de lo que hemos conocido a través de la historia.
Muchísimo más. Hay grandes personajes en este momento, grandes personajes femeninos, que están ahí. No hace falta escarbar mucho ni decir, vamos a rescatar a los personajes femeninos. No, está ahí Catalina de Medici, que fue reina regente y la reina madre cuando murió su esposo y se encargó de que sus hijos fueran sucediendo a su padre en el trono y manejó los destinos de Francia. Está Diana de Poitiers, que era la amante del rey y que junto con Catalina protagonizaba un exquisito triángulo amoroso porque cada uno sabía perfectamente cuál era el sitio, hay mucho escrito sobre esto, cuál era el sitio que le correspondía. Tú eres la reina, yo soy la amante y tú eres el rey. Vamos a organizarnos entre los tres para llevarnos bien. Y de hecho incluso Diana de Poitiers ayuda a Catalina de Medici a quedarse embarazada, cosa en la que tarda 10 años, para que no la destierren de la corte. Si no es capaz de dar un heredero a Francia, evidentemente sería repudiada, ¿no? Y hay personajes pues como Diana de Castro, que será amiga de Petrus, que es la hija bastarda del rey de Francia, o como Margarita de Parma, que es la hija, un personaje muy desconocido, pero que es la hija bastarda del rey de España, de Carlos I, y es en ese momento, en el siglo XVI, gobernadora de los Países Bajos, nada más y nada menos. Ella se niega a que haya un enfrentamiento abierto de España contra los Países Bajos por un tema de guerras de religión e intenta mediar con su padre primero y con su hermano Felipe II después, para que no se produzca una matanza. Pero el rey español se niega y manda en su lugar al duque de Alba. Ella dice que dimite si llega el duque, y el duque de Alba llega con las consecuencias que todos conocemos.
Está hablándonos de personajes históricos y tenemos la referencia del cuento infantil de La Bella y la Bestia. Ahora estamos un poco perdidos entre si es una novela histórica o es la reivindicación de los personajes de cuento en la historia real.
El personaje de Petrus se cree que inspiró la historia de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia se escribió por primera vez en el comienzos del siglo XVII en Francia por una aristócrata francesa, una mujer que vivía en la corte, Suzanne Barbeau de Villeneuve, y se escribió como 80 o 90 años después de la muerte de Petrus, cuando ya había retratos suyos, él había tenido hijos, tenía descendientes, con lo cual cabe pensar que toda la aristocracia francesa conocía la historia de este niño que se crió en Francia y que vivió allí como un gentil hombre y que trabajó para la corte del rey y luego para la de la reina Catalina de Medici, ¿no? Esa historia debió trascender y esta mujer la plasmó en un primer relato para adultos, en la primera La Bella y la Bestia. Posteriormente Jean-Marie Laprince, otra escritora, hizo la historia más cercana a la que nosotros conocemos, ¿no? Pero el imaginario francés y cortesano se basa en esta figura, en la figura de este niño, de este hombre, que se cría en la corte francesa y se desposa con una dama de la corte.
Vamos a pedirle que escoja un fragmento de su libro y que comparta con nosotros una breve lectura de este Ponte en mi piel.
Yo no nací. Puedo decirlo ahora, que domino el lenguaje. No nací porque mi nacimiento no requirió de mi voluntad. A mí me nacieron aquella noche de luna llena y cumbres recortadas. Me nacieron con culpa y con vergüenza. Clandestinamente, a oscuras y en cuclillas, en una de esas oquedades negras, como bocas abiertas a otro mundo, que quedan en la tierra ardiente cuando se extingue el fuego líquido capaz de barrer los árboles de las laderas. Me parieron en el suelo, sin ceremonias, sin instrumental ni ropajes, entre sangre y jadeos apresurados, como al perro que habría de ser durante los años venideros.
Ponte en mi piel es su tercera novela, su cuarto libro. ¿Fruto de cuántos meses de trabajo?
Pues aproximadamente, entre investigación y escritura, aproximadamente un año.
¿Y con todo esto le dio tiempo a viajar entre medio?
Sí, yo trabajo habitualmente por vicio y por trabajo también. Soy cicerón de una agencia de viajes, Focus on Women, que se encarga de conectar con la cultura de las mujeres en los países de destino. Entonces yo me llevo a grupos generalmente de mujeres a Marruecos, a Madagascar o a Etiopía.
¿Y ahora qué le queda por delante? No le voy a preguntar por sus próximos viajes, le voy a preguntar por su próximo trabajo literario.
Pues hay varias cosas en la mente, pero todavía no hay nada definido de lo que pueda hablar. Pero hay varias cosas en la mente.
De momento, este Ponte en mi piel, la historia reescrita de lo que ha llegado a nosotros como un cuento y que tiene unas raíces importantes en forma de novela. Emma Lira, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer.
Muchas gracias a vosotros, merci.
Un per un.
bailo, bailo la pena.
Hem escoltat una de les últimes produccions de Macaco. Valió la pena és el títol d'aquesta cançó. Havem deixat enrere l'Un per un de Montse Hidalgo, on entrevistàvem avui Emma Lira. Ara el que fem és l'altre esport, en un dia esportiu per excel·lència com és el dilluns, dia de repàs, d'anàlisis, de resultats. Nosaltres el que fem és fixar-nos en altres esports. Amb Eli Jiménez, una secció dedicada als esports minoritaris que es practiquen a Catalunya. Avui, aprofitant la proximitat del Dia Internacional de la Dona, divendres passat, aquesta secció la dediquem a parlar de les dones en el món de l'esport.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui aprofitem la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per dedicar el programa a les dones en l'esport. Ja a l'antiga Grècia, les dones podien practicar esport lliurement, però no podien accedir a les competicions masculines ni tan sols estar a les mateixes tribunes que els homes. Des del paper de la dona a l'esport ha anat evolucionant fins als nostres dies, passant per una edat mitjana amb un paper gairebé nul, un segle XIX amb forces canvis i un XX amb el canvi més important, la inclusió de la dona als Jocs Olímpics, que va ser justament als Jocs Olímpics de París l'any 1900. Actualment, les esportistes federades a Catalunya són el 25% del total, però, en canvi, la seva presència als mitjans de comunicació és només d'un 3,9%. Al llarg de la història hi ha hagut un gran nombre d'esportistes catalanes molt rellevants. Us assenyalem unes coses. Rosa Torres va convertir-se en la primera dona de nacionalitat espanyola en competir en uns Jocs Olímpics, els de París, l'any 1924, en tres proves de tennis. La nedadora Mari Pau Coromines va ser la primera catalana i espanyola en arribar a una final d'uns Jocs Olímpics. Marta Cantón va ser la primera espanyola capaç de guanyar un diploma olímpic. Ho va fer l'any 1984 a Los Angeles, en quedar sisena en el seu exercici de gimnàstica rítmica. Anna Maiques, Cèlia Corres, Núria Oliver i Elisabet Maragall de l'equip d'hoquei herba de Barcelona 92 van ser les primeres catalanes a penjar-se una medalla d'or en uns Jocs Olímpics. Arantxa Sánchez Vicario va ser la dona més jove capaç de guanyar un gran slam. Maria Vasco va aconseguir la primera medalla de l'atletisme espanyol femení als Jocs Olímpics de Sydney l'any 2000. Andrea Fuentes comparteix amb Arantxa Sánchez Vicario l'honor de ser l'esportista amb més medalles olímpiques, però la nedadora té tres plates més que la tenista. Mireia Belmonte ha participat en tres Jocs Olímpics i acumula ja quatre medalles, una de bronze, dues de plata i una d'or. Laia Sanz ha guanyat 13 campionats del món i 10 campionats d'Europa de trial i s'ha consolidat com la millor pilot del món al Rally Dakar. I avui, en aquest especial sobre les dones en l'esport, hem aprofitat per repassar tots els esports que hem anat tractant fins al dia d'avui, destacant el paper de la dona. Parlem d'esports masculinitzats, parlem també d'altres de femenins i d'alguns amb absoluta paritat, com és el cas del Corfbol. Ens acompanyeu?
Si no m'equivoco, les primeres arqueres eren dones. O sigui, qui ho practicava més en el segle XIX, crec que eren les dones. Uh-huh. I després ja va anar passant més cap als homes, suposo perquè és el típic, no? Que la dona s'ha de quedar a casa, de cuidar la família i bla, bla, bla. Uh-huh. Però no és home i dona.
És el 50%. I, de fet, sempre quan fem qualsevol campionat, sempre estan les dues modalitats, sempre estan els dos gèneres. I, a més, una de les coses que a mi més m'agrada, potser no és la més coneguda, però la que a mi més m'agrada, és que al final hi ha una prova una prova de relleus, però de relleus mixta, noi i noia. Des de que tenim aquesta integració, doncs, hi ha igualtat de gènere al nostre esport. I, de fet, en aquest moment, a nivell internacional, qui té més projecció internacional en el nostre país són les noies en aquest moment.
N'hi ha moltes dones, el que passa és que si després tot això es tradueix en un campionat del món, doncs si al campionat del món hi ha 14 modalitats diferents, doncs potser, algú, jo m'equivoco, de dones doncs n'hi ha 3 o 4. Però les dones juguen a front tennis, que són les modalitats de front tennis i paleta de goma, que són com si diguéssim les modalitats més fàcils, no? I ara també s'està jugant molt a cistella i a mà. Però tradicionalment no ha sigut un esport que la dona l'hagi practicat massa.
Sobretot en el tema del copilotatge, tenim moltes noies que estan copilotant i ja bastant al nivell, i llavors també tenim algunes que s'atreveixen al volant i que ho fan prou bé. Vull dir, és un esport que precisament no té que discriminar de cap de les maneres els gèneres, perquè tant uns com els altres podem fer-ho bé, no? Llavors, per sort tenim forces noies i esperem que en vagin arribant més.
N'hi ha menys que homes, però ara mateix a l'escola de piragüisme del club diré que tenim més dones que nois, quasi bé. Per tant, bueno, és un esport que a les noies se'ls dona bé, no? Perquè potser no és tant de força, sinó més de tècnica, i aquí és on les noies realment ho excel·liu, no? A fer les coses amb finesa, amb elegància, i per tant és un esport que bueno, a les noies se'ls dona molt bé.
Tradicionalment no hi ha hagut moltes dones a la motonàutica, no n'hi ha hagut a cap país masses, és a dir, no hi ha hagut grans participacions femenines, com tampoc n'hi ha el motociclisme o l'automobilisme o d'altres esports, però n'hi ha, és a dir, nosaltres hem tingut anys que hi havia diverses senyores i senyoretes que participaven, faig la distinció, per exemple, aquest any hi va participar una noia que participa després de l'embaràs, qui alguna temporada s'han fet, fa anys enrere, campionats femenins.
A nivell olímpic, sí que n'hi ha bastanta cantera de noies. A disciplines olímpiques, les no olímpiques n'hi ha menys. Tendeix a haver menys proporció que els homes. Què succeeix? La majoria de vegades són elles les que no, a vegades no volen o no els acaba d'agradar. Nosaltres intentem al màxim ajudar-les, prioritzar-les la dona dintre el piragüisme. Fins i tot alguna vegada s'ha fet algun descens en honor amb elles. I bé, les noies que hi han ho prenen molt seriosament, entrenen molt fort, molt dur, i tota la resta intentem ajudar-les al màxim per augmentar el nombre de gent.
Són mixtes, o sigui, necessiten tenir nois i noies per poder formar un equip de corbal, encara que a categories petites. Juguem amb la flexibilitat de que puguin defensar-se un nen o una nena, o una nena o un nen. Sí que és obligatori, quan arribem a categoria ja de grans, de sèniors, doncs que hi hagi a l'equip, que són 8 jugadors, 4 noies i 4 nois. Llavors, és algo que també a nivell de formació i a nivell d'educació, dels professors d'educació física, que a poc a poc li ensenyen als nens, doncs, que no hi ha una diferenciació de sexes i que davant de l'esport són tothom igual.
A la casa dels Navarros, concretament, doncs, tenim un campionat social endegant, i aproximadament són unes 15 a 20 noies que practiquen amb uns materials diferents també, menys agressius, menys dolorosos, però per nosaltres és molt interessant perquè sempre ha sigut un esport molt masclista i ara s'ha obert i tenim molt bona relació amb aquestes noies i ho fan francament molt bé.
Hi ha una part important de representació femenina, no?, en el nostre esport, no? Evidentment no arriba a les quantitats que puguin ser els masculins, no? Però el fet de que últimament s'hagin obert categories, diguéssim, una miqueta més d'acord amb els cànons habituals del cos femení, no?, poder no tan extrems com els del culturisme pur i dur, doncs ha fet que s'obri una miqueta més i que hi hagin més noies.
Són menys, evidentment, com en encara molt, una gran majoria d'esports. Però n'hi ha, ni cada vegada més. De fet, aquí a Sabadell també i hi ha l'escola que porten la Gemma i la Mireia Avant, que han sigut 17 vegades campiones del món, i tenen entre els seus alumnes, crec que 7 o 8 nenes. I, de fet, sempre hem pogut constatar que quan les noies es posen a fer aquest esport, que també s'ha de controlar molt el cap, doncs les noies, quan s'hi posen, ho fan molt bé.
El vici aquest que ha quedat de les pel·lícules, el billar, l'ambient i tot això, ha fet que tradicionalment aquí a Catalunya les dones no juguessin. I és un esport que no té res de masculí. És al revés. O sigui, jo diria que les qualitats que té el billar són més femenines que masculines, perquè és paciència, treball, meticulositat, cap tema de força, i la paritat en absoluto.
Com veieu, malgrat els esforços per aconseguir aquesta paritat en el món de l'esport català, encara a casa nostra queda molt per fer. Amb això posem punt i final a l'altre esport d'avui i ens retrobem la setmana vinent.
Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura quedan las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino queda en mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor. Seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón. Desesperados, caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo y el corazón. seremos uno.
Sona bé un clàssic com el Talismana amb la veu de Sole Jiménez, expresuntos implicados, acostant-nos al punt del migdia a la sintonia de Ràdio L'Escala. Aquesta és la veu de Brian Adams, a Shine a Light, és el tema que hem seleccionat.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala. Navega amb nosaltres.
A la fi tornarem-hi. Només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro. Ser jo.
em desvisqués. No puc ser el que no sóc, tampoc puc ser la calor d'aquell vell mes d'agost. No havíem sortit del niu, no coneixíem les pors. Que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no ploro, ja no ploro, ja no espero, ja no espero, ja no ploro, ja no ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. El teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls,
poques gràcies, tornen a la carretera o tornen amb nou treball i en surten temes tan interessants com aquest Torno a ser jo, al punt o a pocs segons de les 12.
El més calent a l'Aigüera.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit un home fred poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 14:45 a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat. El més calent a l'Aigüera.